Sí, donem compte de l'estat d'execució corresponents al primer trimestre de l'any 23. Cal mencionar que les dades al correspondre al primer trimestre no són destacables, ni són orientatives, ni molt menys són projectives, és a dir, no es pot fer cap tipus de projecció en aquest fet, en aquest primer trimestre, ja que durant el mes de gener es reben moltes factures de les despeses majoritàriament corresponents a l'exercici de l'any 22 i en el cas dels ingressos els padrons fiscals no es comptabilitzen fins al segon trimestre. Per tant, les principals dades que vostès ja tenen en l'informe, que a nivell d'Ajuntament, ingressos ordinaris estem quasi, estem sobrepassant el 27% i les despeses de l'11,5%, en el Patronat Municipal d'Educació del 15% els ingressos i el 26,6% les despeses, a l'IGPSI tenim pendent les transferències de l'Ajuntament, per tant els ingressos ordinaris estem al 0% i les despeses ordinàries al 18%, a l'organisme autònom del Centre Cultural al 6% els ingressos i al 21% les despeses, i l'ETEL Cugat.cat estaríem amb els ingressos ordinaris del 24% i les despeses del 25%. Per tant, són les dades que són, i a partir d'aquí qualsevol qüestió que vulguin comentar. Gràcies.
Molt bé, gracias, señor Sule. Señor Blázquez.
Sí, buenas tardes a todos. Simplemente dejar constancia después de la comisión informativa en la que se nos informó de este punto de que parece ser que la tendencia, seguramente no es conclusivo, pero la tendencia es que se acentúa un poco más el desequilibrio entre ingresos y gastos, ya que por ahora no se está recaudando lo que se debería. Impuestos importantes como las plusvalías, ICIO, etcétera. Y sin embargo se tendrá que hacer frente, sí o sí, lo sabemos ya, a unos gastos importantes derivados de aumentos salariales ya pactados, etcétera. En definitiva, parece lo más plausible que pasadas las elecciones haya que hacer ajustes, o bien presumiblemente aumentando los ingresos por la vía de subir los impuestos, o bien reduciendo algunas partidas presupuestarias. Por lo tanto, creo que esta cuestión no puede pasar desapercibida en campaña, efectivamente estamos en campaña, porque interesa a los ciudadanos saber cuáles son las intenciones de cada partido. Desde Ciudadanos siempre hemos dicho que renunciamos a subir los impuestos y que se pueden hacer algunos recortes, como las aportaciones que hacemos a Promusa, por poner un ejemplo. En todo caso, es responsabilidad de todos los partidos políticos que concurren a las elecciones, informar a los vecinos de cuáles son sus propuestas de ingresos y gastos estructurales para el periodo 2023, una vez haya pasado el periodo electoral. Muchas gracias.
Gracias, señor Blázquez. Señor Brugarolas.
Buenas tardes, Nou. Bé, nosaltres des de finals del 2020 ja venim alertant que aquí s'estava produint un desquadrament important entre el ritme de creixement de la despesa estructural i el ritme de no creixement dels ingressos estructurals. Que això, un any no passa res, dos anys ja comença a ser un problema greu i tres anys doncs, ens porta a on som. No? On som? Doncs que, per exemple, durant l'any 2021 ja es van haver d'incorporar 9 milions d'euros del romanent de tresoreria per a despeses generals per finançar, per aportar pressupost a despesa estructural de la casa, 9 milions d'euros en 2021. En 2022, doncs, més del mateix. No? Ara, quan fèiem el motiu de la liquidació del pressupost de 2022, al mes de març, ara fa poc, intentava estimar quina era la grandària d'aquest forat. El forat, se m'entengui bé, és la distància entre la magnitud actual aproximada de la despesa estructural i de la dels ingressos estructurals. I parlàvem de 15 milions d'euros, que coincidia amb una de les xifres, per exemple, que portava la intervenció municipal. Doncs aquella situació era prèvia, diguem-ne, a les dades que ens aporten avui. El senyor Soler deia que no es poden fer projeccions, i és veritat, amb les dades agregades no es poden fer projeccions, però en les dades que es van meritant per la part dels ingressos, operació rere operació, i tant que es poden fer projeccions. No és que no es puguin fer, és que s'han de fer. I aquí què tenim? I ja ens ho explicava el propi senyor interventor en comissió informativa. Doncs tenim, per exemple, que amb l'impost de construccions, instal·lacions i obres i amb taxes d'obres anem cada vegada per sota. Si el ritme persistís, el decalatge entre la previsió pressupostària i l'ingrés real seria de 4 milions d'euros menys. Ens va parlar d'altres xifres, no? No es va parlar gaire, però ja la porto jo aquesta xifra. Nosaltres continuem tenint en el pressupost vigent de 2023, que és el prorrogat del 2022, una previsió d'ingressos per plusvàlua de 16.350.000 euros. 16.350.000 euros. Doncs a 31 de març l'ingrés net és d'aproximadament 75.000 euros. L'ingrés net és de 75.000 euros. Escolti, jo no sé, miro de portar dades i d'informar, eh? És a dir, si ja teníem un forat amb això, ja, en fi, ja sabem on som, eh? No, en fi, és un cràter. És un cràter, gràcies company. Perquè clar, la situació és la que és. Vostè ens va plantejar que ens va entregar un foli amb el pla de racionalització amb motiu de la liquidació, no? Un foli que enumerava una sèrie d'accions que s'havien de dur a terme. Nosaltres li hem vingut demanant ja des del mes de gener que informés la ciutadania i els grups de l'oposició sobre contra quines partides del pressupost avui vigent, que insisteixo és del prorrogat del 22, anirien les impepinables, les imprescindibles reduccions de despesa d'aquest mateix any. Vostè ens va portar aquí a aprovació a ple una primera bateria de reduccions de 1,7 milions d'euros, quan la seva previsió era que almenys, la seva previsió que jo entenc que és massa optimista claríssimament, s'havien de retallar 7,7, per tant n'hi ha 6 milions d'euros seguint les seves dades, dels quals encara no sabem res, i que són reduccions de despeses que s'hauran d'afrontar. I a més ens trobem aquestes dades de la liquidació del primer trimestre que són pitjors del que jo preveia, l'haig de dir. Ja era clar, ja era previsible, diguem-ne que sobretot en plusvàlues punxaríem claríssimament, però és que això és molt pitjor del que jo preveia, eh? Per tant, preocupació extrema, com hem vingut posant sobre la taula des de fa molt de temps, estem en la situació en què es ve posant de manifest doncs, tot allò que durant aquests anys hem vingut alertant que podria passar, perquè aquest Ajuntament ha perdut per complet el coixí de seguretat per afrontar situacions de les que venen passant per un motiu o per un altre, i estem en una situació pressupostària més que precària, molt difícil, i que després de les eleccions, amb tota seguretat, es visualitzarà d'una manera molt més clara, i ja els hi explicarà a vostès, a la ciutadania, a les empreses, a les entitats, a qui sigui, a les parts perjudicades, doncs, bueno, no sé, ja plantejarem una excusa, no?, per intentar fer veure que això era imprevisible, no? Res d'imprevisible. Era perfectament previsible que seríem aquí. Però, en fi, així acabem el mandat. Gràcies.
Molt bé, senyor Brugaroles. Senyor Soler, estem al punt 9, eh?
Senyor Blázquez, 8 anys després i vostè segueix barrejant el que representa l'ordinari del que representa la inversió. Vostès ens diuen retallant l'aportació a Promusa, això és inversió, no és ordinari. Per tant, no es pot dedicar aquests diners, a veure, que m'entengui la gent, perquè vostès ja veig que no van per aquesta via, tingui la gent que per construir una promoció d'habitatge, de Promusa, s'ha de fer via, es pot fer via inversió, és a dir, demanant un crèdit al banc o via ordinari. Però totes les aportacions de capital, totes les ampliacions de capital i totes les aportacions que fem a Promusa venen d'inversions. Per tant, és diner que demanem al banc. No podem demanar diners al banc per pagar despesa ordinària, almenys sota aquest concepte, del capítol 6. És a dir, d'allò que tenim no podem determinar. Per tant, aquesta és la primera. I la segona quimera que vostès, crec que, no sé, si governessin tindríem un problema. Sempre ens diuen que hem de reduir els impostos i millorar els serveis, o diguéssim, com que la dreta sempre pensa el mateix, no? Fer menys amb més, fer més amb menys, no? Doncs la veritat, la situació és la que és, eh? Una situació que hem hagut de fer front a 2 anys de paràlisi i de proveir ajuts a molts sectors de la nostra societat, bueno, doncs hem fet el que hem vist en aquest cas. Nosaltres teníem previst aquest desajust inicial d'aquest primer trimestre, ja els he dit, El segon trimestre és quan es comptabilitzen alguns tipus d'impostos, l'IBI, l'impost de vehicles, i en el tercer trimestre altres tipus com el IAE o com els GUALs. Els hi puc dir, per exemple, i no és un afany recaptatori, que la previsió d'ingressos en la línia del que són les sancions de trànsit i no per les baixes emissions està en una línia ascendent. Per tant, és un capítol que veiem que també ens quedem curt amb la previsió. Això no vol dir res, perquè també estem parlant de quanties diferents. Quan posem en marxa altres mecanismes, amb aquest pla de racionalització de la despesa i millora dels ingressos que el senyor Brugueroles ha volgut ridiculitzar amb un full, li vull recordar també que aquest govern, la totalitat del govern, va decidir la congelació dels impostos, taxes i preus públics. I que, per tant, això és un risc que sabíem que suportaria. Teníem previst aquest desajust inicial al començament de l'any 23. Per tant, hem aplicat aquest pla de racionalització de la despesa. Celebro que el senyor Brugueroles ja no parli de retallades, sinó de reducció de la despesa. Per tant, entren en la dinàmica del que els explicaven com a govern de la contenció de les mateixes àmbits per intentar trobar dins dels mateixos àmbits aquells fons econòmics que no utilitzen o que no s'utilitzaven o que han passat d'un any a l'altre de romanent per tal de poder disposar i poder crear doncs, aquesta sinergia i complim aquest pla de la racionalització de la despesa i la millora dels ingressos. Suposo que el senyor Brugueroles no pretenia que també la primera modificació de la contenció d'aquesta despesa de 1,7 milions fos de 7,7 milions d'euros. Això porta un treball, això porta porta un treball no només dels serveis econòmics sinó de tots els tècnics de cada àmbit. Per tant, la seva proposta és la que hem de tenir. Tenim una gestió de l'endeutament òptim. Cert, tenim una tensió en la tresoreria de l'Ajuntament, però res que ens faci indicar amb aquest got mig buit que sempre vostès plantegen. Moltes gràcies.
Senyor Vázquez.
Sí, de forma muy breve, usted, señor Soler, por mucho que lo quiera vestir, los datos son malos y son evidentemente peores de los que usted preveía. Eso en primer lugar. Y luego Promusa, después de 8 años, usted desconoce que también tiene en su estructura un gasto ordinario que tiene que pagar alguien y que viene de algún sitio, y que si no existiera Promusa, ese gasto ordinario volvería a las arcas de este ayuntamiento. Muchas gracias.
Señor Brugueroles.
Gracias nuevamente. El problema es que me explico malamente. El que vull dir es que la previsió d'ingressos real no arriba per cobrir la previsió de despeses vigent. Se m'entén, no? I per tant, no és que calgui abordar algunes reduccions i condemnacions, és que efectivament, si no ho he dit, demano excuses, retallades. Cal retallar, val? Deia vostè, no, clar, perquè vam decidir congelar impostos, no, aquesta decisió no s'ha produït mai, amb les ordenances fiscals també han anat sempre tard, i a més sempre li dic el mateix, de què serveix congelar impostos si els diners es queden als comptes corrents? Perquè vostès no executen. I em deia, no pretendria vostè que la primera reducció incloguéssim tot l'ajust previst, no? Doncs clar que ho pretenia. És que li vinc demanant des del mes de gener que faci vostè el que calgui i que no faci la puntada endavant i li deixi la pilota el que vingui després, senyor Soler. És que és fort, eh? És que és molt fort. És que vostè ve aquí, ens diu que cal una determinada retallada de 7,7 milions d'euros, ens planteja 1,7 i els altres 6 ja us ho fareu el que vingui. En fi, el que dèiem, el seu llegat.
Molt bé, gràcies, senyor Brugueroles. Senyor Soler.
Jo entenc, senyor Vázquez, que és un tema conceptual. Per vostès el que és despesa de Promusa, per nosaltres és una inversió en habitatge assequible. I aquest govern assumeix aquest risc. El concepte de Promusa va canviar en el moment que vam deixar de vendre patrimoni de la ciutat, que vam deixar de vendre pisos, diguéssim, de propietat de l'Ajuntament a través de Promusa, ens podran dir pel que sigui, per la sostenibilitat econòmica, el que sigui, però en el moment que es va assumir que Promusa deixava, que això va ser en el ple en el mandat passat, però que es va assumir que en el moment que Promusa deixava de vendre pisos i es passava tot únic exclusivament al lloguer, sabíem que els primers anys hi hauria una tensió de tresoreria per la sostenibilitat de l'empresa. I si vostès vinguessin al Consell d'Administració de Promusa, saben perfectament que la projecció ens deia que l'any 25, mitjans del 24, inicis del 25, la companyia Promusa començaria a ser sostenible per si sola, més enllà de les promocions que tinguessin fet. Per tant, pel que vostès diuen és una despesa, per nosaltres és una inversió perquè la ciutadania pugui disposar d'habitatge social. La segona qüestió, senyor Brunoles, les retallades. Vostès no ens poden parlar de retallades quan el govern, el seu govern de Mas, va fer les pitjors retallades de la història que ha tingut el nostre país en infradotar els serveis públics a mínims. I a dia d'avui encara estem patint les conseqüències. Si volen parlar de retallades, parlem de retallades de la dreta, de les seves retallades al govern de la Generalitat i de les retallades del senyor Rajoy al govern de Madrid. Parlem de retallades. Jo no tindria cap problema de parlar de retallades. La paraula correcta, malgrat vostè la vulgui pervertir, és contenció de la despesa. Contenció de la despesa. Una retallada significa que no es tornarà a veure mai més. Una contenció vol dir que ho deixo de fer ara en previsió de poder-ho fer a futur. I això és contenció, no és retallada, per més que ho repeteixi. I vostès sí que estan en campanya.
Ho deixem aquí. Senyor Brugaroles, no ha dit tot el que volia ja, no? Va, bravíssim.
És que sí, sí, senyor Solés, la història es repeteix. El tripartit de la Generalitat.
Va, però que va deixar, aterrem una
que
mica,
va deixar,
no?
Que va deixar un 4,2% del... Perdonin, puc parlar o no? Puc parlar o no?
Sí, sí, tant.
És que vostès, quan governen, deixen un trencat aquí, un cràter, que no hi ha qui l'arregli, senyor Soler. 4,2% sobre el PIB, sí, més, quasi la meitat del pressupost de la Generalitat que el senyor Montilla gastava, no tenia l'empara de l'ingrés, senyor Soler. I aquí, doncs, la història es repeteix. La història es repeteix. I és una qüestió de responsabilitat. Gastar els diners dels altres és molt fàcil. Fer-ho sense repercutir, per exemple, sense posar impostos, és molt fàcil. Però, clar, el que veia després, això té un límit, evidentment. I això li hem vingut dient durant tot el mandat. Tot el mandat.
Acabi, senyor Brugaroles.
Gràcies.
A veure, sabíem que estàvem en campanya, però campanya de Sant Cugat, no de la Generalitat. Bueno, ho dic en general, Tranquils, ho dic a... Senyora Fernández, ho dic en general. Bueno, senyora Fernández, no? Torni una altra vegada. Ho dic en general, torni-ho a dir una altra vegada. Senyor Soler, li deixo un minut o ja en té prou?
Montilla.
I l'últim.
Montilla, desalinització del Prat. Tornem.
Va, ara sí que hi ha prou, perquè ja això ja se'ns n'està anant de les mans. Molt bé, doncs, punt 9 fet, que és la dació de compte. Anem al punt 10, que és la proposta per a sotmetre l'aprovació del ple de la Corporació Municipal al control de la comptabilitat de les assignacions econòmiques atorgades als grups polítics municipals corresponents a l'any 21. Malgrat el títol pot portar una confusió, en realitat aquest punt, ara us donaré la paraula, qui vulgui.